companys, a una altra edició de Feeling Rock, en aquest cas la 456a edició d'aquest, el vostre programa. Aquestes edicions que des de les zones de Ràdio Vilafranca us volen transportar cap a aquesta matèria, doncs, més melòdica, sensual i, doncs, evidentment, també, doncs, ben acollida de la millor de les músiques del rock and roll. I per això, doncs, com sempre, tenim els controls tècnics, el Marc Pujol, i avui, doncs, com a convidat, a l'igual que heu estat a Corazón de Rock and Roll, amb el Xavier Bertran. Hola, Xavi.
Hola.
Bueno, a convidat no.
Va, sinó... vinc de tant en tant, exacte, el que és casa meva.
Doncs, exacte, exacte.
quan em deixen, hi puc.
Quan ell pot arribar-se fins en aquí, doncs ho fa, i nosaltres ben contents que el recollim per, doncs, anar destil·lant sobretot aquest sentiment que, doncs, avui iniciarà amb un gran clàssic que per mi, doncs, va ser un moment gloriós d'un primer àlbum que va significar la benvinguda d'una altra gran banda, ja que el seu artífex, el seu cervell pensant, doncs, va sorgir també d'una altra gran formació.
Parlem de... Bueno... Per mi, una de les... Uf, és que estem parlant d'un monstre, eh? Estem parlant de Rainbow, en aquest cas. I aquí sí que podríem dir que el debut no va condicionar la resta de la carrera de Rainbow, perquè després el segon disc va ser encara molt millor, per mi, almenys, el Rising, que el primer, que és Rainbow, Rising. Però és que és un discàs, eh?
Sí, no. Richie Blackmore, Rainbow, era aquell primer àlbum que, doncs, ens va deixar tots sorpresos i meravellats, doncs, amb el gran contingut en allà, doncs, evidentment no podia ser d'una altra manera que la Richie Blackmore s'agafés de grans noms no coneguts.
No, perquè era Elf en aquella època, sí. I el Dion era Ronnie, conegut.
No, el Ronnie James Dio, que el va captivar quan Elf, la formació que tenia amb el Feinstein, és a dir, el cosí de Ronnie Pavadona, que és com es deia, doncs, realment en Ronnie James Dio, doncs tenien aquesta formació, van talonejar amb Deep Purple i, doncs, des dels camerinos, el Richie Blackmore va dir: qui està cantant, qui està fent aquesta meravella? I, doncs, se li va encendre la llum i va dir: tu, vine cap aquí, que hem de parlar.
Sí, perquè ell ja hi havia discrepàncies a dintre de Deep Purple i, pues, bueno...
No sé per què, si ell...
Ja, però si Richie Blackmore és un tros de pa.
Sí, home. Sí, ell, Blackmore i el Gillan sempre s'han portat bé.
Molt bé, i el John Lord també per allà es portaven superbé. És més, podem dir que Richie Blackmore té una excel·lent relació amb la seva sogra.
Sobretot. Bueno, doncs, bromes a part, en aquest primer àlbum hi ha joies, grans incunables dintre del món del hard rock. Paro un dels grans moments, un d'aquests moments que no podem salvar, és aquest Men on the Silver Mountain, que està fet en versió per una formació que l'any passat ja ens van deixar un gran registre. I que, Xavi, doncs, deixo que tu el presentis, perquè ha estat proposta teva,
sí, més
proposar
que re,
aquesta versió.
Més que re, han tret nou disc, 630, són els Nighthawk, i direu: qui són aquests Nighthawk? Pues és un projecte que ja porta 4 discos, i porta 4 discos des de la pandèmia, va néixer per la pandèmia, de diversos músics, de diverses formacions, però estan liderades... ell no composa res, només canta aquí.
Pel
Bjorn Street, de Night Flight Orchestra.
Soilwork.
I Soilwork. I altres projectes, perquè fa un fotimer.
Sí, la veritat és que...
Catherine of Kings, un fotimer. I a Nighthawk va néixer per fer una part més rockera, que no toca Night Flight Orchestra, més de rock de garatge. Més Helicopters, per dir-ho així. Però aquest treball, les guitarres, així com l'anterior, eren més de garatge. Aquí les guitarres passen un segon terme, que hi ha guitarra, evidentment, però no sé qui és el teclista, però fa una feinada amb aquest disc, i és un treball que us recomano. Si busqueu cançons curtes de 3 minuts i mig, perquè el disc dura 35 minuts, I, hòstia, val molt la pena, sobretot per escoltar la veu del Björk i la feina dels teclats, que ja comprovareu tot seguit.
La veritat és que és una barreja entre Deep Purple i Uriah Heep, Helicopters, com bé deies, i algunes parts de Rainbow.
Sí, i també de Night Flight Orchestra.
Sí, és un compendi força, força saborós. Així que us deixem per començar, per encetar aquesta 456ena, 456, i el número 6...
Complementari 3, al 7.
630, que és com s'anomena doncs, aquest àlbum de Nighthawk, i aquest...
Man on the Silver Mountain.
Bueno, els registres,
no tothom pot cantar Dio, eh?
No, arribar al que, doncs, en aquell moment també cantaven Ronnie James Dio.
És que Dio, hem de pensar que amb l'edat que tenia encara tenia uns registres vocals brutals, o sigui, que i com trencava la veu. Parlant de veu, ve la veu del rock.
Exacte, l'anomenada veu del rock, ben guanyada, evidentment, i també, doncs, amb diguem-ne que paral·lelisme amb el Richie Blackmore, perquè va estar amb Deep Purple.
Deep Purple, correcte. De fet, havia de ser ell el cantant de Deep Purple, però el Richie Blackmore va dir que la seva veu sonava massa negra i van buscar el que estava venint samarretes, em sembla, que samarretes estava en una tenda de roba, el David Coverdale, que estava tocant amb un grup de blues i va dir, aquest, dic, i tu faràs segones veus. Però no pugis
Els aguts els fas tu, però aguanta't.
Exacte. Posa el freno de mà, que si no, no d'allò.
Evidentment estem parlant del gran Glenn Hughes.
Sí, un Glenn Hughes que ja dic que fa aquesta gira, que farà aquesta gira presentant el nou treball i tocant tot el que és la seva part rockera, de tots els grups que han estat, amb Hughes Trall, amb Black Sabbath, que va treure Seven Star.
Black Sabbath...
Tommy Iommi, Black Sabbath.
Exacte.
Però, bueno... i amb altres
va formes. Ser obligació de la companyia discogràfica que va obligar amb el Tony Iommi a posar-hi el
Glenn Hughes.
No,
el títol de Black Sabbath. I també que ha estat amb el John Lee Turner, amb aquella famosa banda que van fer només de dos discos. Llàstima, perquè allà sí que
m'ho no, la veritat és que hi ha en directe impressionants.
I diu que després ja vol passar més a fer una etapa més de soul i blues, perquè ja tinc una edat i no...
73.
No puc exprimir-me com ho estic fent fins ara.
La veritat és que la darrera vegada que el vaig poder veure, el Rock Imperium fa un parell d'anys, va estar impressionant. La millor veu, sense cap mena de dubte, de tot el festival, aquest Mistreated que encara et fa posar els pèls de punta, i la resta del concert, doncs, evidentment, va estar doncs, amb la línia i bueno, va ser abraçador.
Sí, bueno, és normal el que ell diu. Diu que és un disc super rockero. Jo el que he anat escoltant, pues...
Les avançades no ho són gaire, no?
No m'acaba de fer el pes, li falta feeling, li falta força, li falta... Potser és això el que ell diu, que ja està arribant al fi de l'energia.
Sí, instrumentalment, doncs la veritat és que esperava bastant més. Sobretot aquí hi ha dos nivells. El nivell doncs, instrumental i el nivell de la seva veu. I aquí no va una cosa amb l'altra. Va una cosa per un costat i l'altra per l'altre. Però continua tenint uns registres envejables, continua tenint aquesta màgia i aquesta... doncs aquest magnetisme que fa que l'hagis d'escoltar sí o sí.
El que passa que suposo que també ha tingut a influenciar, que també traurà un disc amb Black Country Communion, i, és clar, treure
dos... Un altre més.
Un altre més, que això que deien que plegaven.
Sí.
I, és clar, això, vulguis o no, pues, repercuteix. Igual que el nou disc del Bonamassa també està molt bé, però també li passa quelcom el mateix, que es fa una mica pesat. Bueno, mira, escolta, potser volen menjar-se el tall de pastís massa aviat o massa ràpid. I...
La perfecció va quedar entre els 70 i els 80.
Exacte, podríem dir-ho així.
Bé, doncs, Glenn Hughes i l'àlbum s'anomenarà Chosen, sortirà el proper dia 5 de setembre i des de Feeling Rock ja us proposem l'avançada d'aquest àlbum amb el tema...
Into the Fate. No.
Bé, doncs, en Glenn Hughes, que, com us hem comentat, el proper dia 5 de setembre extraurà Chosen, que conté temes com aquest, Into the Fate, una gran veu que, doncs, musicalment esperàvem, la veritat, alguna més. Però, bueno, doncs, tan sols per disfrutar d'aquests tons doncs, de soul que sempre ens deixa doncs, el Glenn Hughes, val la pena d'escoltar temes com aquest Into the Fate. Bé, doncs ens anem, ja que estem en aquesta línia clàssica, ens anem cap a uns clàssics de finals dels 60 i principi dels 70.
Sí, bueno, però es van donar a conèixer, els seus discos es van treure cap a mitjans dels 70.
73 va ser quan van començar, ells van néixer el 1968, el 73 va ser quan van començar a tenir doncs, fama, perquè van lligar doncs el rock progressiu amb aquesta molta intensitat que Alemanya, que és una formació alemana, doncs en aquell moment tenia doncs molt d'auge i doncs amb el hard rock, sí, que doncs també començava a brillar en aquells moments.
Estem parlant de Fargo, i és una banda de culte a Alemanya, sobretot. I és un d'aquells grups que vam, jo no els havia escoltat mai, i quan vam anar al Rock of Ages, que van tocar, doncs vaig quedar, dic, ostres, no va ser un concert res de fora, però sí que dius, ostres, doncs sonen molt, molt bé.
Sí, d'aquells que et fan prendre atenció.
Exacte. I que, bueno, que aquí hi ha formacions d'aquí de Fargo, han nascut formacions com
Victory.
Victory i Scorpions. No és que hagin nascut Scorpions, no. Però un guitarrista que està actualment a Scorpions, el Matías Japs,
va sortir d'aquí,
de Fargo.
Precisament, doncs, va sortir d'aquí el Matías Japs, de Fargo, va anar doncs, a col·laborar amb els Scorpions quan la relació amb el Michael Schenker estava doncs, com estava.
Avui va de guitarristes de bon rotllo, eh?
Bueno, el Glenn Hughes és baixista, però també...
Sí, bueno, també se les ha tingut amb el Bonamassa.
Amb el Bonamassa, sí.
Bueno, i amb el Doc Aldrich també se les va tenir.
Bueno, doncs, parlant precisament d'això, aquesta setmana he tingut oportunitat de fer-li el plaer, de fer-li una entrevista amb el Peter Horn, que és el doncs, cantant i compositor pràcticament de tots els temes i membre fundador de Victory. I a Victory, precisament, els van poder veure fa unes quantes dates amb el Herman Frank capitanejant la formació i Herman Frank, doncs, després de sortir de Victory, va anar a petar amb Aethept.
O sigui que imagina't. Quasi res. Però aquí el líder és el Peter Korn i res, escoltem doncs, el que serà Fargo, que traurà un directe, Live 25.
Exacte, que es van registrar amb 17, doncs, amb 17 concerts que es van fer a Alemanya. Alemanya i Suïssa em va rectificar perquè... doncs no sé què passa amb les discogràfiques, que de vegades et passen informació i no es complerta, i em va comentar el Peter Korn que doncs, ell diu no, van ser a Alemanya pràcticament, però també van haver dos a Suïssa, es van registrar tot i d'aquí surt un àlbum anomenat doncs, precisament així, Live 25.
Escoltem Fargo i aquest Heart Attack.
To all the listeners of Feeling Rock, all the very best from Hannover, Alemania. Viva Catalunya!
Bueno, aquest sí que sabíem qui parlava, eh? L'home molt, molt emocionat. No ha vingut mai a tocar aquí a Barcelona, però sí, doncs, sap molt bé, vam estar parlant de coses personals, i amb ell a Barcelona diu que hi ha estat 5 vegades i que li encanta, que és una ciutat. Diu, si no visqués a Hannover i ja tinc una edat, diu, em traslladaria segur, segur...
Coi, que vingui a Vila.
Que cap allà, diu, no, i et vindria a visitar. Però bueno. Bé, doncs, molt bona persona, la Peter Korn, doncs, i Fargo, doncs, és una formació...
Oculta.
Que, doncs... si no la coneixeu, us recomano doncs que cerqueu la seva discografia, sobretot un àlbum personalment, que es diu F, de F de Fargo, i a mi m'encanta. Heart Attack és el tema més ràpid, més intens, més hard rocker que té, doncs, amb aquestes vertients entre hard i heavy. Podia ser un tema pràcticament de Victory, perquè sí, doncs, té aquesta essència. Així que Life 25 és l'àlbum que doncs, ens destila en Fargo, i ara ens anem cap a una altra formació de, doncs, de culte. I estem parlant, ens anem d'Alemanya, des de Hannover fins a Anglaterra, i ens trobarem doncs, amb el gran Steve Overland, capitanejant, evidentment, els seus FM.
Uns FM que podrem dir que els últims anys és d'aquelles formacions que els treballs que van traient estan ratllant l'exquisitesa absoluta, tot i que a mi m'agrada més l'Steve Overland en solitari o amb el projecte de Lone and Ride, però, bueno, coi, FM no està malament, tampoc.
No, no, al contrari. I a més...
res, és una banda que porta poc temps.
Va, res, d'aquestes noves que no arribaran enlloc.
Lloc, no, exacte.
Bueno, doncs, FM, que el proper dia 5 de setembre extrauran a Brotherhood, el 5 de setembre, déu-n'hi-do, totes les novetats que hi hauran. I estarà, és un àlbum, doncs, molt fet, pensat pel directe, perquè és molt hímnic, hi ha una balada doncs, molt intensa, també, i doncs, temes que ja us podem reproduir aquí a Feeling Rock, tan apassionants com aquest.
Don't Call It Love. Just can't let it go.
doing? This is Steve Oland from FM. It's going to be great fun coming to Spain again, and you're listening to the fantastic Feeling Rock.
FM, Steve Oberland i aquest Brotherhood del que, doncs, a Feeling Rock ja us hem destil·lat. Don't Call It Love, una de les avançades d'aquest àlbum que sortirà el proper dia 5 de setembre. I FM, doncs, com no pot ser d'una altra manera, estarà presentant aquest Brotherhood el proper dia 9 d'abril, evidentment de l'any vinent, a la Sala Wolf. Hem de recordar que l'any passat ja van estar a FM i ho van fer ni més ni menys que amb Gran Slam.
Quasi res. Bé, seguim amb novetats i en aquest cas anem cap al cantant de The Grid. Així com a vegades diem que no entenem com és que els projectes s'assemblen als seus grups que provenen, en aquest cas no. Robin Redd fa 4 anys va treure un gran disc de la mà de Frontiers Record, que es deia Robin Redd igual.
Homònim,
correcte. I què ens proposava? Ens proposava temes com Bryan Adams, com Heat, de fet estava el David Alon, allà, que també està tot arreu, com el Martinson, i diversos membres de The Grid que el van acompanyar per fer més hour, rock melòdic, més d'un tall clàssic, que no passa amb The Grid, que és la seva formació original, que és més modern. Llavors, pues, bueno, 4 anys després, pues, sembla que torna a llançar un treball solitari, i res, que seguirà bastant amb la línia aquest homònim de Robin Redd, que estava, sí que me'n recordo que el 2021 el van posar dintre dels millors treballs d'aquell any, que també va treure perquè estàvem en pandèmia.
Hem de comentar que no, si demaneu per Amazon o alguna de les plataformes el disc de Robin Redd, que no us enviïn el menjar d'esqueda pels peixos, perquè d'aquí surt aquest nom.
Correcte. I després hi ha una que es diu igual que ell, però en comptes de Y grega, té la I llatina, que és una cantant de blues, que tampoc ho fa malament, però que no... No, sí, perdona. No. Ell té la I llatina i l'altre té la I grega, i que no es convenquin gap per llebre. Bueno, tindrà un bon disc de blues, però no és el mateix.
Sí, però el menjar dels peixos no sé. Bueno, doncs, així que us deixem amb en Robin Redd i aquest...
When Nobody's Watching.
What's happening?
Robin Redd i aquest One Nobody's Watching, una avançada del seu nou àlbum, segon treball d'aquest, doncs, diguem-ne que més que recomanable artista.
Sí, esperem aquest segon treball, que ja dic que aniria amb la línia del primer, per lo que podem escoltar, sí, és cert, té un aire a Bryan Adams, que per cert Bryan Adams treu disc a finals d'aquest mes d'agost també, amb el Matt Lange de productor.
Sí, i el que ens ha mostrat, déu-n'hi-do.
Sí, 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 sí. No, bueno, i que el tio està fent una gira que aquest sí que no se li acaba les piles,
sí,
no?
De fet, va estar per aquí, per Màlaga, també no fa massa.
No, i el concert de València, que això sí que és per tocar el crustó, va donar tots els calés per la Dana i estaven els senyors d'Hisenda allà
esperant a parar la mà.
Sí,
bueno,
sí.
No només els d'Hisenda, també estaven els de l'Esgai.
Sí, 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 sí. És que tenen uns collons com un toro.
O sigui, lladres!
Exacte.
Bé, doncs, anem cap a una cantant que, doncs, ens ha sorprès, perquè jo, sincerament...
No, dèiem que era una desconeguda i després sí, hem indagat,
bueno,
i no.
I a més, desconeguda, i que anàvem a passar directament d'ella per la portada.
Sí.
Serraïna Teli.
No ens podem jutjar per la imatge?
No. Serraïna Teli, doncs, és una cantant que havia estat des del 2015 fins al 2019 amb les suïsses Burning Witches, que déu-n'hi-do, però també ha estat cantant de la seva formació, Dead Venus i de Visions of Atlantis, déu-n'hi-do.
Sí, Visions of Atlantis és un projecte que aquest bon home ens va fer passar la proposta i que l'any passat van estar tocant amb tots els músics a Vitòria, que es veu que va tenir bastant d'èxit, i ella és la que fa part de corista i part de veu principal, però és que ella no és cantant pròpiament dita, sinó és guitarrista, o sigui que ja arrissem més el risc, que dic jo, rizando el rizo, perquè té tela el tema, perquè ja escoltareu la veu que mostra.
Sí, sí, a més, l'àlbum està ple de moments, o cada tema és un moment diferent, que podia estar, doncs, en un àlbum diferent també,
sí,
que se'n va des del pop més clàssic al pop més actual, i passant pel blues, passant pel soul, és a dir... Abans hem parlat de la Glenn Hughes, seria sí, una mica la Glenn Hughes femenina.
Sí.
Valga les distàncies, evidentment.
La veu recorda una mica la cantant de Hallstorm,
que déu-n'hi-do, evidentment.
No és poca cosa.
Per mi la supera, eh?
Bueno, doncs ho comprovem.
Sí, sí, ho dic jo o ho dius tu? Perquè si jo ho dic, ho
entonaré. No, ja ho dic jo. Yeah. Hala. Last night, after the show, someone came over to ask me, hey, all these real instruments, are you a band?
I don't wanna scream, I don't wanna shout, but it seems like that's all it's
Déu-n'hi-do.
Sí, va, veu va sobrada.
Sí, sí, aquest tema... Oh, oh, yeah, yeah. Bueno, no és la entonació, evidentment. Bueno, però pone coses buenas dentro de l'àlbum.
No sé per què l'havien fer fora de Burning Beaches.
Però és que, a més, el títol de l'àlbum també és que una cançó que es diu Oh, oh yeah, yeah, i l'àlbum que es diu Verde, pues, què voleu que us digui?
Sí, clar. 2 + 2 fan 70.
Exacte.
Bé, com hem dit que estàvem parlant de guitarristes de bon rotllo, toca presentar el nou single d'un gran guitarrista de molt bon rotllo, ara sí, però la seva...
I també una gran veu.
Sí, també, també. Ara també... Bueno...
Masculina, en aquest cas.
Sí, diverses grans
que
veus.
Hasta que se demuestre el contrari.
Bueno, no, l'Erin Cromwell ja té un fill, em sembla, i tot. O és el Martinson, ja no ho sé.
El
Martinson té dos. Bueno, pues Michael Schenker, que s'ha agafat amb l'Eric Grunwald per el nou treball, però
que
és que és
el
més...
van tenir aquí, però no va poder estar, perquè, ja que doncs, el seu pare sí. Doncs, va patir un atac de cor i, evidentment, la salut sempre és el primer.
Però és que no només hi haurà l'Eric Grunwald.
Estarà també el Robin McAuley doncs, acompanyant amb un tema, almenys sí. Això és el que va anunciar el Michael Schenker al darrer moment del concert que va donar el Wacken Open Air, una altra vegada un Wacken passat no per aigua sinó per fang.
Sí.
I, doncs, a més, doncs, també tindrà un altre convidat. Bueno, és el Tai, el mateix que va venir a fer...
Ah, vale. No,
el cantant de Mystic Prophecy, que és el que va substituir amb l'Eric Grunwald i que ja doncs, ha col·laborat amb el Michael Schenker també amb la seva discografia.
Un tema, Don't Sell Your Soul, que sorprèn moltíssim.
La veritat és que si l'àlbum va amb aquesta línia, que esperem que sí, serà una línia doncs, que s'agafi molt a el que està fent ara, tot just presentant el Michael Schenker. És a dir, aquests 50 anys de la seva trajectòria, que fa 50 anys de la seva trajectòria amb UFO.
Sí, però que d'aquests 50 anys només són 20.
Sí. Bueno, ni això.
Ni això. Però sí, dels primers discos de UFO, els discos més importants de UFO són amb no amb el Vinnie Moore, sinó amb el Michael Schenker. Tot i que amb Vinnie Moore també han tret algun disc que és remarcable i destacable de UFO, que... ja estan retirats.
Sí, ara. Bueno, i després van tenir diversos guitarristes també, hi ha un àlbum que es diu Mecànic, però sobretot de UFO, si encara esteu doncs badant o sou xiquets que comenceu, Strangers in the Night,
el live,
el doble àlbum en directe és imperdonable, després podíem parlar de Forsyth o de Heavy...
No, el primer disc és boníssim amb les acústiques, dir-vos
bueno,
que...
el primer àlbum de UFO era un àlbum on encara...
No hi havia el Michael Bolton.
Sí. Però és un altre Michael Bolton.
És un altre Michael Bolton.
Sí.
Com el Brian Adams de Kiss, que tothom diu que és un altre Brian Adams.
Sí.
I no, perquè treu el tema War Machine.
Correcte. Doncs el primer àlbum hi ha un... així com a anècdota, hi ha una cançó, que és un clàssic, que és el Come Away Melinda, que després va entrar dintre del Very Heavy, Very Humble, com a versió feta pels Uriah Heep. O sigui que també força, força interessant. Bé, doncs, Xavi, sense més premisses, que el temps se'ns aixafa...
Sí, doncs pues escoltem aquest Don't Sell Your Soul, al Gaudí. Don't sell your soul. We'll be right back.
Bé, doncs, evidentment, aquesta cançó Hiroshima Mon Amour, doncs l'hem de dedicar a la memòria d'aquella trista història que, doncs, ens relata un moment terrible, un moment on, doncs, el món es va aturar per moments, i és aquell llançament d'aquestes dues bombes que van succeir a Hiroshima i a Nagasaki, que va, doncs, li va prendre la vida, la il·lusió, a més de 200.000 persones, i després moltíssimes més.
Que encara s'estan pagant
conseqüències. Evidentment, 6 i 9 d'agost, doncs, dos dies terribles per la història de la humanitat, que un tal Truman, doncs, no va tenir, doncs, cap mirament a desfer les vides. Les vides, això, doncs, hem de incidir en això, d'innocents.
Aquí. Però també s'ha de dir que Japó seguia amb la Guerra Mundial, eh?
Sí, no, o sigui, evidentment, que... però sempre paguen els que no haurien de...
Sempre paguen justos per pecadors.
Els que no haurien de pagar. Esperem que no es repeteixi, esperem que, doncs, els que ara poden amb un botonet, simplement, perquè en aquest moment va ser l'Enola Gay que va, doncs, a portar aquelles bombes, aquell Little Boy i aquell Fat Man, que, doncs, van arrasar aquestes dues ciutats, doncs, que ara amb un simple pressió de botó, doncs, tot es pot anar en l'aire. Així que, companys, amb aquest Hiroshima Mon Amour d'Alcatraz, estret des del No Parole from Rock and Roll, despedim aquesta 456a edició, esperant que el feeling del rock us hagi
traspassat.
Graham Bonnet from Alcatraz. I'm the singer you probably know. Look out for Alcatraz's new album, and you're listening to Feeling Rock.
Benvinguts, companys, a aquesta part oculta de Feeling Rock. Benvinguts a aquest track ocult que vol allargar el sentiment del rock and roll. Bé, doncs, ja que hem tingut aquest feeling final escoltant, doncs, aquesta gran balada a mig temps anomenada Hiroshima Mon Amour, un tema èpic inclòs dintre d'un àlbum, doncs, també èpic, des del principi cap a fins al final, No Parole from Rock and Roll d'Alcatraz, doncs no pot ser d'una altra manera que recordant aquests 80 anys del llançament de les dues bombes atòmiques contra les ciutats d'Hiroshima i Nagasaki, doncs que us deixi escoltar aquesta Masterpiece al complet. Això sí, en aquest cas, doncs, vaig a fer-ho des d'un àlbum en directe. No Parole Live, enregistrat el 1984 a Tòquio, que és on més es va i millor es va concebre i rebre amb aquesta mega formació Alcatraz. Així que us deixo amb sencer amb aquest tema i amb aquesta emotivitat d'escoltar-lo en directe i, a més, al Japó, on, doncs, va succeir, doncs, aquesta desgràcia creada pels humans. Així que Hiroshima Mon Amour en directe.
necessary.